COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Al Barça continuem mirant els despatxos perquè s'han de moure moltes coses encara fins al dia 1 de setembre, que és quan es tanca el mercat. El més urgent és tancar alguna o algunes sortides per generar el fair play financer suficient per inscriure a Koundé i per poder fer oficial el fitxatge de Marcos Alonso. El Barça, que treballa en tots els fronts, també en reforçar el lateral dret. Aquest matí, contacte entre Mateu Alemany i l'agent de Juan Foyth, el futbolista del Villarreal. De seguida, el Víctor Navarro ens dona detalls. L'equip torna a la feina aquesta tarda, després de l'empat de dissabte davant del Rayo i per preparar la visita a Anoeta de diumenge. Ahir es va tancar la primera jornada de Lliga Primera Divisió amb la victòria de l'Atlètic de Madrid 0-3 al camp del Getafe, amb dos gols de Morata i un de Griezmann. El Betis va superar 3-0 a l'Elx i empat a 0 entre l'Atlètic Club i el Mallorca, en el redebut de Valverde a la banqueta de l'Atlètic Club. Així que després de la primera jornada tenim Villarreal, Atlètic de Madrid i Betis empatat a tot al capdavant de la classificació. A l'Espanyol escoltarem una de les cares noves, Vini Sousa, i trucarem al Javier de Haro per saber com veu l'inici de temporada en blanquiblau. Parlarem també avui de la històrica victòria de l'Andorra en el seu primer partit a segona. Victòria ahir per 0-1 al camp de l'Oviedo, amb gol al minut 95 de Pau Casadesús. Estarem a la concentració de l'Andorra, que s'ha quedat a Astúries perquè dissabte juga al camp de l'Sporting. Avui juga el Barça femení, semifinal del torneig de Toulouse contra el Bayern de Munic a partir de les 6 de la tarda, amb els debuts de Brons i Heise. Al marge del futbol, la notícia del matí són les medalles per la marxa espanyola als europeus d'atletisme de Múnic, or per Miguel Ángel López i plata per la catalana Raquel González als 35 quilòmetres marxa. Als europeus de natació, Carles Coll lluita per entrar a la final dels 200 estils i Mireia Belmonte i Júlia Pujades a la dels 200 papallona. Jessica Vall ha acabat vuitena aquest matí a la final dels 200 braça. I en bàsquet, aquesta tarda la selecció espanyola juga partit de preparació amb vistes a l'europeu, prova de foc important, rival de nivell per Espanya, Espanya-Lituània a Les Palmes. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasc i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem què preferiu, que es quedi De Jong a la plantilla o que vingui Bernardo Silva. Molt ajustat, eh? Ara mateix preferiu que es quedi De Jong al 49%, que vingui Bernardo Silva al 51%. En clau espanyol us preguntem quin dels jugadors de camp, dels nous, us va agradar més en el partit contra el Celta. Heu votat per Joselu al 16%, per Edu Expósito la majoria, al 40%, per Brian Olivan al 14%, per Vini Sousa al 20%. I en clau Girona, la pregunta és qui ha de jugar davant. Voteu la majoria per Tati Castellanos al 49%, per Estuani al 29%, que juguin els dos junts al 22%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori. Passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope i en facebook.com/cope.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Per quarts sobre de les 3 de la tarda. Comencem l'Esportscope d'avui abordant la informació blaugrana, que com sempre, els darrers dies, les darreres setmanes, hi ha moltes coses per explicar. Saludo al Víctor Navarro, que ens parla des de l'aeroport del Prat. De seguida ens explicarà per què. Víctor, hola, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Que ha fet en les darreres setmanes molta feina a la direcció esportiva del Barça, però en aquests 15 dies de mercat que queden s'ha de fer molta feina encara, eh?
Sí, encara, evidentment, estan els noms que sabeu, Marcos Alonso, Bernardo Silva. Bernardo Silva encara quedarà molt per poder fer o intentar fer viable aquesta operació. En el cas de Marcos Alonso està tot pactat, esperant que s'inscrigui a Jules Koundé i llavors serà oficial la seva incorporació. Però també el Barça pensa en l'altre lateral, el lateral dret. Sabeu que dissabte va quedar fora de la convocatòria Serginho Dés, estava bé físicament, era una visita a Xavi Hernández perquè busqués aquí. De moment, Serginho Dés no vol marxar, però esperen que en aquests dies a Can Barça trobi una oferta que li agradi i pugui ser traspassat, i el Barça ja prepara la seva possible substitució, si Serginho Dés surt. És important això, perquè abans havia de sortir Serginho Dés. Si ho fa, el Barça ja ha parlat avui, reunió de Mateu Alemany, al seu despatx a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, amb l'agent de Juan Foy, del lateral argentí del Villarreal. El seu agent, Claudio Curti, s'ha reunit durant mitja hora amb Mateu Alemany per estudiar aquesta possible operació. Primer ha de tenir, evidentment, el sí del jugador i després negociar amb el Villarreal, que ara mateix, pel que s'informa des de Castelló, demanaria un preu d'entorn 25-30 milions d'euros, que el Barça, evidentment, intentarà rebaixar. És una possibilitat que, primer, per produir-se hauria la marxa de Serginho Dés, però és una possibilitat per reforçar el lateral dret si passa això, si marxa Dés i el Barça necessita el lateral dret, com ha dit Xavi Hernández, per les carències defensives.
Sí, és el que et anava a dir, eh? El Villarreal és un club que normalment ven car, eh?
Sí, per això, i el Barça, lògicament, el que no volen és gastar 30 milions amb Juan Foy després que se'ls escapés Azpilicueta, i si per Serginho Dés no preveuen ni molt menys ingressar aquesta quantitat, perquè també necessiten reservar un coixí i gros i important per Bernardo Silva, per intentar fer el Bernardo Silva, que és el que volen al mig camp. Però el Barça, de moment, estudia aquesta possible operació entre Mateu Alemany i el seu agent, entre Claudio Curti i Mateu Alemany, per veure si els propers dies surt Serginho Dés i poden incorporar el lateral, encara el lateral del Villarreal.
Abans que arribi gent, és evident que s'han de produir, Víctor, sortides, perquè el més urgent pel Barça és poder generar fair play per fer oficial el fitxatge de Marcos Alonso i també inscriure Koundé. Això és el més urgent, però perquè això passi, el Barça necessita generar fair play, i per generar fair play és evident que ha de sortir gent.
Ha de sortir gent, evidentment, si els capitans, Sergio Busquets i Gerard Piqué, aquesta setmana tornessin a seure i s'aconsegueix definitivament un pacte per al nou contracte de Gerard Piqué i per una rebaixa de sou de Sergio Busquets, ajudaria, però el més factible a hores d'ara és que marxin jugadors. Memphis Depay està a l'òrbita de la Juventus, espera el Barça fins i tot en les properes hores poder avançar per determinar aquesta operació, que marxi ja Memphis Depay i que alliberi part d'aquesta massa salarial. I també estan els noms de sempre, els que venen sonant els últims mesos, Samuel Umtiti i Martin Bradway. El Barça no compta amb ells, ja ho saben. De fet, Martin Bradway va ser xulat al Gamper, Samuel Umtiti ja estava perquè ja ha pactat la seva sortida amb el Futbol Club Barcelona, i són els noms que han de sortir. Ningú s'oblida tampoc d'Aubameyang. Avui estem a l'aeroport, que acaba d'aterrar Aubameyang, el pobre que tenia les rodes del cotxe punxades, ja està esperant la grua. Un incident, però tothom li ha preguntat pel seu futur, li han preguntat, no ha respost, els nanos li han dit que, sisplau, es quedés. Ella només ha fet un somriure, però és un dels noms que hi ha damunt la taula. La setmana passada el seu agent, un dels que hi va participar en la seva arribada al Barça, es va reunir dues vegades amb Mateu Alemany. Eugenio Botas es va reunir dos dies amb Mateu Alemany i amb Rafa Juste per parlar del seu futur, perquè si no surt Frenkie de Jong, un dels noms que podria fer-ho és Aubameyang per intentar aconseguir l'operació de Bernardo Silva.
Molt bé, moltes carpetes obertes encara, com podeu comprovar, i paral·lelament l'equip va fer feina després de l'empat de dissabte davant del Rayo, del que de seguida en parlem. Aquesta tarda, tornada als entrenaments, Víctor.
A les 7 tornaran, entrenen tots els dies per la tarda, menys divendres, que tenen festa, i dissabte, que entrenaran al matí abans de la roda de premsa de Xavi Hernández a 11:45 del migdia, estaran tots els disponibles per Xavi. Això sí, recordeu que de cara al partit de diumenge del Real Societat Barça no podrà ser-hi Sergio Busquets. El dubte serà si Xavi posarà un Pjanic o Frenkie de Jong en aquest mig camp del Barça acompanyant a Pedri i a Gavi.
Molt bé, seguim pendents de tots els fronts. Víctor, una abraçada, que vagi bé.
Abraçada forta.
Com que ahir no vam tenir programa, volem comentar encara algun aspecte futbolístic del que ens va deixar el debut del Barça a la Lliga davant del Rayo amb un dels nostres comentaristes habituals, el Lluís Carreras. Hola, Lluís, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Què tal? Enfeinat, no, Lluís?
Sí, una miqueta. Estem aquí a Pineda de Mar, molt a prop de Sant Pol, organitzant el torneig juvenil de CAP, com cada any, la sisena edició.
Sí.
I estem aquí, bé, amb l'organitzador, el Manu, amb l'alcalde, el Xavier Amor, que tenen inclús a la penjada de pancartes. I res, comença ja aquest dijous fins diumenge, cap de setmana de futbol juvenil de primer any.
Molt bé. I quin cartell tenim? Quins equips tenim, principals?
Home, bo. Tenim l'Aqua com a organitzador i que pertany a Pineda. Tenim el Girona, tenim l'Espanyol, tenim el Barça, tenim el Cádiz, tenim el Real Madrid, tenim la Real Societat i tenim el Pafos de Xipre. Bon cartell, 8 equips, bons 8 equips.
Magnífic. Escolta, Lluís, li donem alguna volta més encara al partit de dissabte de l'estadi. Va parlar Xavi després del partit de decepció pel resultat, és evident, però el joc, el futbol, què et va semblant a tu, Lluís?
Bueno, jo crec que anem de menys a més, o hem d'anar de menys a més. Què passa? Que s'ha fet una bona pretemporada, és veritat que depèn del nivell de quins equips, però no és el que et pots trobar a la Lliga Espanyola, i també hem de tenir en compte que el Rayo, ja no tan sols aquest any, sinó l'any passat, ha plantejat els partits d'una forma en què ens ha costat molt combatre'ls. Perdes de temps a part o no, que n'hi van haver-hi moltes, estratègicament, i algú no el va plantejar bé. El que passa que no vam saber com contrarrestar. Es va intentar, es va provar, no es va poder, però hem de pensar que és el primer partit, que queda molt, queden 38, queda Copa, queda Champions, però l'equip ha de seguir creixent i sobretot els jugadors han de creure en el que s'està fent. En el camí, en el bon camí, sí està.
Vaig a algunes coses específiques. El Barça és un equip que juga molt per dintre i l'altre dia va ser curiós que va jugar molt més per fora que per dintre.
Sí, saps què passa? Que clar, que aquest any sí que tenim gent específica que juga per fora. Tant Rafinha com Dembélé ho són i van sortir de la partida. Per tant, el que vol Xavi, l'intenció de Xavi, és aprofitar precisament aquest 1 contra 1 als extrems. Clar, no és el mateix jugar un partit amistós o un camper que jugar un partit de lliga, on ja entren diferents factors. L'entorn ha posat ara aquesta pressió als jugadors, Xavi els hi vol treure, però no és com dir, mira, ara els hi trec la pressió, no, me la poso jo, no. Això s'ha de treballar, s'ha d'interioritzar, i a veure, s'ha de veure si realment hi ha jugadors que segueixen estar preparats per jugar al Barça i a l'estadi, que no és fàcil. Per tant, bueno, potser minimitza més l'arribada de laterals en profunditat, en qüestió de posar a ojo, i li dona les més possibilitats de Dembélé i Rafinha perquè encara li desbordin. Però clar, ho han de fer. Si no fa, hi ha un embús.
Escolta, Araujo de lateral et convenç?
Bueno, Araujo central. Passa que per raons segurament del rival, quan Xavi s'hi fixa, no sé si valorar un 10, 20 o un 15%, doncs sap que quan té home ràpid és un bon marcador de gent ràpid. Bueno, tens per contra que no és una posició on Tabarell pugui desplegar les seves millors facultats i sobretot amb atac. Bueno, veurem què passa amb ells, veurem amb Sergi Roberto, veurem amb Koundé, si també s'adapta, però evidentment no és un jugador específic per jugar de la lateral dreta.
Sí, encara queden dies de mercat i encara han de passar coses. El Barça vol reforçar els dos laterals. Marcos Alonso està fet. Fitxaries també un lateral dret?
Bueno, té Sergi Roberto, en el qual ell confia molt, pot readaptar Koundé, però jo prefereixo tenir jugadors específics per llocs específics. I ara mateix, així com amb l'esquerra, tens de Jordi Alba, que és específic, per la dreta no en tens cap, perquè ni Sergi Roberto és lateral, ni Koundé és lateral, ni Araujo és lateral. Pues no sé si per aquí van els drets.
Bons minuts de De Jong, a la segona part. Segurament va ser dels futbolistes més destacats o que més responsabilitat va assumir. Estem encara pendents de què pot passar amb el seu futur. Per tu seria una pèrdua? La plantilla es debilitaria si acaba sortint De Jong encara que vingui Bernardo Silva?
Per mi, totalment. Soc molt de De Jong. Penso que desnaturalitzar el Barça amb centrocampistes és perdre potencial. El Barça sempre s'ha nutrit per tenir uns bons centrocampistes. Per què? Perquè es nutreix i ajuda a atacar i ajuda a defensar. I el futbol del Barça es fa mitjançant gent al mig del camp. I De Jong és un purista, el pot fer servir qualsevol de les tres posicions, té mobilitat, entén el joc, té arribada. Què ha pecat? Potser de falta de lideratge? Bueno, perquè potser hi ha jugadors que li han passat per davant, com Pedri o com Busquets, que és intocable. Però jo, si econòmicament el Barça s'ho pot permetre,
jo no em desfaria mai de Frenkie de Jong.
Molt bé, Lluís. Escolta, vaig acabant. És evident que el nivell de la plantilla respecte al de la temporada passada ha pujat. Sí. Per tant, aquest any les mirades estaran més posades en Xavi. Aquesta bona plantilla que aquest any, sens dubte, té entre mans, l'ha de fer funcionar bé.
Sí, no, i ell s'ha posat aquesta autopressió. Xavi està acostumat a jugar pressionat. Ara ho veu des d'una altra perspectiva, que és l'entrenador, que al final l'entrenador és el responsable de tot el que passa al camp. O sigui, si Dembélé falla un penal, és culpa de Xavi perquè l'ha posat. Si Ter Stegen fa una errada, és culpa de Xavi. I no ho dic de males, ho dic perquè els entrenadors ens sentim així, no? Ens sentim responsables de tot el que passa en el camp. Que aquesta capacitat per fer-ho, bueno, veurem si ho analitzarem al final de temporada, si ha sigut capaç per fer-ho. Però ell ja va dir, vull treure pressió als jugadors, la pressió me la poso jo, i evidentment el Barça ha millorat moltíssim la plantilla, per tant, és candidat, per mi, a tot.
Perfecte, Lluís. Per cert, després en parlarem, sí, de la històrica victòria de l'Andorra, que vas estar comentant, sí, ahir a l'Oviedo d'Andorra. Què et va semblar, l'Andorra, Lluís?
Bé. Va jugar molt bé, va jugar amb personalitat, va ser fidel al seu estil, és veritat que de mitjà camp endavant doncs li falta acabar tot el que genera en sortida de pilota i en el centre del camp li falta en finalització, i bueno, i potser sí una mica de polèmica del gol, si va ser corne o no va ser corne, però com pot general, per mi es va mereixer la victòria, segurament no a l'últim minut, però es va generar per què? Per la valentia quan va jugar en un camp molt i molt complicat com és el Tartier.
Molt bé. Lluís Carreras, gràcies per atendre'ns, com sempre, que vagi bé el torneig per Pineda, eh?
Molt bé, vinga, gràcies, esteu convidats i si voleu ja sabeu on som.
Gràcies, Lluís.
Adéu.
Adéu, que vagi bé. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. 16 d'agost, Sant Roque, imatge des de Vega de los Árboles, a la província de Lleó. Avui mínima d'11 graus, màxima 22, i m'informen que el Barça entrena a partir de les 7 de la tarda amb 28 graus i un puzzle de jugadors, alguns amb dorsals provisionals, i que no coincideixen, per exemple, del tot les dades en la pàgina de la Lliga de Futbol Professional. A la Lliga figuren 26 jugadors, 2 sense dorsal, Umtiti i Braithwaite, i 6 sense fotografia, Christensen, Sergi Roberto, Pjanic, Kessié, Rafinha i fins i tot el propi Lewandowski. A la pàgina del Barça figuren 24 jugadors, 6 sense dorsal, Iñaki Peña, Christensen, Koundé, Pjanic, Memphis Depay i Rafinha. Tot un caos de gent nova, de jugadors que no compten, de jugadors que sí que compten, però que al club no li importaria donar sortida, jugadors que haurien d'acceptar reduir la seva massa salarial, taquilles lliures per si arriben Marcos Alonso o Bernardo Silva, un calimbaties de plantilla que està fent la porta a Alemanya i Jordi Cruyff, sota la responsabilitat de Xavi per aconseguir títols i sobretot amb la responsabilitat, com si fos un mànager, de Xavi també parlar amb els jugadors, amb Koundé i Lewandowski perquè vinguin, o parlar amb els Piqué, De Jong o Memphis Depay per motius diferents. Un caos de plantilla encara. Ja falta menys per l'1 de setembre, les 23:59:59.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 23 minuts per sobre de les 3 de la tarda. Pausa i seguim a Esports Cope.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Doncs ja ens hem ventilat la primera jornada de Lliga. El Barça no va poder amb el Rayo, empat a 0. El Real Madrid li va costar amb l'Almeria, 1-2, remuntant. El que s'hi va guanyar i amb solvència va ser l'Atlètic de Madrid, 0-3 a Getafe, amb dos gols de Morata i un de Griezmann. Morata, que amb els seus dos gols es converteix en un dels noms propis de la jornada.
Estamos contentos porque hay que empezar siempre con... Como en pie, era difícil, es un campo difícil y creo que se va a ver en el calendario, y Getafe siempre es un campo difícil y un equipo muy complicado, así que era fundamental empezar ganando. Creo que estamos muy sólidos como equipo, hay un gran grupo, así que solo podemos trabajar para mejorar más cosas y creo que espera un gran año lleno de partidos súper competitivos.
Morata, Movistar Plus, comença fort l'Atlètic de Madrid. Atenció als enfrontaments dels equips aspirants al títol del proper cap de setmana, que es presenta guapa la jornada. Tenim un Celta-Real Madrid, tenim un Atlètic de Madrid-Vilar-Real i tenim un, com sabeu, Real Societat-Barça. Bons partits. Sintonia de Mercat, Esports Cope, queden 15 dies de mercat. José Luis Gil, bona tarda.
Encara donarem una mica la tabarra amb el mercat. Bona tarda, Batllori.
Una mica bastant em fa l'efecte, eh?
Sí. Mira, tenim un nom del dia. Es diu Tongai Nianzou. És central, internacional sots 21 per França, i és nou jugador del Sevilla procedent del Bayern de Munic. 16 milions fixos, 4 en variables. Això sí, el Bayern s'ha guardat un percentatge en una futura venda i un 25% dels drets d'aquest jugador, que ve a reforçar l'eix del centre de defensa de Lopetegui. Un altre nom propi, Ander Herrera. El PSG està rebaixant les seves pretensions i sembla ser que ara sí l'Atlètic de Bilbao li pot obrir de bat a bat les portes del nou Sant Mamés a Ander Herrera, que tornaria a casa. És notícia al Betis. No ha inscrit a cap dels 7 fitxatges que ha fet, i a més avui hem conegut que no ha pagat en temps i forma el primer termini del fitxatge de William José.
Tenia que estar pitjor que el Barça, eh?
És que és un estiu dur a l'hora de quadrar els comptes. Qui sí sembla que fitxarà serà el Cádiz, que es faria amb els serveis d'Antonio Blanco, aquest migcampista defensiu de la fàbrica, procedent del Real Madrid. Parlant del Madrid, informa Melchor Ruiz, no hi ha ofertes per Marco Asensio, encara que el davanter volgués fer efectiva la voluntat de sortir del Madrid, mentre que Villarreal han presentat a Lo Celso i han descartat a Omar Sadiq. Això a casa nostra. A fora, tenim emissaris del Manchester United a Madrid. Diferents noms sobre la taula, però dos per sobre de tots. Casemiro, hauríem preguntat al Madrid per Casemiro, i ara sí, sembla ser que el conjunt d'Old Trafford estaria disposat a deixar sortir a Cristiano Ronaldo. Irving Lozano, el jugador del Nàpols, seria el seu substitut, mentre que avui s'ha presentat Sergio Gómez, aquest lateral esquerre que arriba al Manchester City des de l'Anderlecht belga. Altres 11 milions d'euros que fa efectius en caixa al conjunt de l'Etihad. Aquí sí sobra la pasta.
3:27, així ve la jornada en clau Mercato. Nosaltres de seguida obrim el debat. Esports Cope.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, protagonistes, debats...
Us diverteix o us avorreix el Mercato? Us torna bojos o...?
A mi me tira hasta las narices. Me suena a tal cachondo, a tal mofa, que estoy absolutamente convencido que no se lo cree nadie.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, obrim el debat Esports Cope, saludant el Tomàs Guas. Què tal, Tomàs? Molt bona tarda.
Hola, guapo, què tal? Com anem?
Molt bé, i tu, què tal? Tot bé?
Bé, moment, que virgencita.
Molt bé, fantàstic. De seguida incorporarem també a l'Emilio Pérez de Rozas. Molt bé, Tomàs, ja hem ventilat la primera jornada, eh?
Sí, home, interessant, home. Aquí l'Atleti ve molt bé, el Betis molt bé, el Villarreal molt bé. Bueno, què desitgem? Pues una lliga pues més ajustada i més que el que va ser l'any passat, no?
Sí.
Que realment, si som una mica, com diríeu, l'experiència que tenim amb aquest assumpte, el Madrid també guanya la lliga de dalt, no?
Sí. Ja tenim per aquí l'Emilio. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Todo bien, Emilio?
Todo correcto.
Bueno, ¿qué tal la primera jornada? ¿Te ha sorprendido algo o no?
Bueno, lo único, lo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? O sea que solo llegamos
a... El empate del Barça, ¿no?
Bueno, el empate del Barça y bueno, y ese Sevilla que ya veremos cómo acaba arrancando, ¿no?
Sí, y el Atleti bien ayer, con solvencia, Atlético de Madrid.
Muy bien, Muy bien, sí, sí, muy bien. Y además, yo creo que con, bueno, con la gente jugando un rol, digamos, muy, muy solvente, muy en su sitio. Por ejemplo, el tema de Morata me pareció impresionante.
Sí.
Sobre todo, ¿verdad, Tomás? Por el hecho de que, como decimos siempre, este tío lleva toda su vida ahí, que si sí, que si no, que si en un equipo, que si en otro, que si no sé qué, que camisetas, que si no me quieren, que si me quieren. Y el tío va, y como decía el gato, viene de, y como decía también los expertos del Atlético, llega como quinto delantero, y anda, joder, el primer partido mete dos, ¿no? Después, el rol de Griezmann me pareció también muy, muy solvente, en el sentido de un tío que sale del banquillo y el tío se pone las pilas, ¿no? Como diciendo, bueno, ya sé a qué juego, ya sé para qué me quiere, ¿no? Simeone, ya sé qué papel juego y si me lo tomo en serio y formo parte de los 15 o 16 tíos que van a jugar todos los partidos, esto va a ser una cosa buena, ¿no? No sé, a mí me, sí, me gustó muchísimo, la verdad.
Sí, sí, va ser Tomàs, l'Atlètic de Madrid, pràcticament tothom, la temporada passada, a principis de temporada, el donàvem com a favorit al títol, va ser una decepció la temporada que va fer, no sé, a veure aquest any.
Sí, és el que dic jo dels forats negres, no? Que això ni ells mateixos ho volen saber-ho, no? Perquè vens de ser campió l'any passat, me refereixo, a reforçar bé, pues no va competir en cap competició. Mm. És que recordeu que no va guanyar un partit a casa tota la Champions, eh?
Sí, sí.
Llavors, escolta, una cosa, què ha passat aquí? Pues lo normal és que aquest Atlètic que vam veure ahir, pues sigui, per lo que va recordar l'equip que va guanyar la Lliga, inclús més brillant, més bonic, més agradable de veure, no? Mm. I, clar, i aquest Morata, pues és el que diem, que aquest xicot pues, no s'ha arrelat enlloc. Potser és el moment, que a mi de 30 anys digui, home, me quedo en un sitio i és un jugador important dos, tres temporades, no una estona, no? És un tipus que té gol. Vull dir, quan el Xavi parlava d'aquest, sí, que ara, per cert, abro parèntesis, ara hi ha un esport nou que és cagar-se amb Xavi i en Tchouaméni. Tchouaméni és un desastre, que error, i el Xavi no sabe nada. Ja. Bueno, està bé, home, coño, cojonudo. Són formes de passar l'estona, no? Però que aquests personatges, coño, són... És interessant com ha començat. El Villarreal juga molt bé, té dos equips. Jo penso que pot fer una lliga maca.
Sí, sí, a veure. Anem al Barça, Emilio. Que hi ha moltes carpetes todavía abiertas, quedan dos setmanes de mercado, i és evident que van a passar moltes coses. Y bueno, te escucho, pero yo tengo un poco la sensación de que en algún momento dices, bueno, está haciendo un buen trabajo el Barça, se está reforzando muy bien, y ahora tengo un poco la sensación de caos y de que igual corren el peligro de acabar desequilibrando mucho la plantilla, según lo que salga y lo que venga.
No, a ver, Joan, tengo la sensación de caos, ¿no? Hay un caos tremendo. O sea, no, yo no creo que sea un problema de caos. O sea, es decir, ha habido un empate... Y como dice Tomás, ya han empezado a poner en cuestión al entrenador.
Sí, 90
minutos. Y además quisiera recordar que este presidente no quería a este entrenador. Lo quisiera recordar 525 días después de que el señor Laporta tomara posesión de la presidencia, ¿vale? O sea que, ojito al dato, ¿vale? Segundo. No hemos hablado de una cosa que me parece esperpéntica y que, como tantas otras de las que están pasando, a la afición les da absolutamente igual, que es, ha desaparecido la cantera.
Sí.
No.
Mira, Nico, ¿dónde está?
No, pero desaparecido, Joan, es desaparecido. Y el próximo en desaparecer va a ser Gaby.
Bueno, como venga Bernardo Silva,
vale,
problemas, punto. Claro, para jugar.
Punto. Con la etiqueta puesta por Xavi Hernández de que no sabe el juego de posición. Muerto. El mejor junior, el mejor joven de la historia del fútbol europeo. En estos momentos. No jugará.
¿Vale? Lo tendrá muy difícil.
¿Vale? Muy difícil. Y después de 158 millones... Vamos a por Muniner, que no sé ni cómo se llama. Vamos por Marcos Alonso y vamos por Bernardo Silva. A mí me parece, lo siento mucho, pero me parece esperpéntico. O sea, si alguien cree que se puede ganar una Liga y una Champions con 22 titulares, yo creo, con perdón, que es una locura. Una auténtica locura.
Tomàs, com ho veus? A veure.
No, però és que, com he comentat més d'una vegada, si tu portes 8 tios nous, més el porter 10, que el porter ha de jugar, perquè el porter no s'ha inventat això. Queden dos per l'any passat, cantera i no cantera. El Ferran Torres no és cantera. Va costar 55 quilos, no? Per posar un exemple. Aubameyang, si es queda. Bueno, pues, a més, està Pedri, està Gavi, està tota aquesta gent. Clar, noi, si és que tot això que diu l'Emilio és veritat, però que es veu venir. Tu no has dit aquí, oiga, esto es Gavi, Nico, Pedri i su tia, i després, oiga, mira Lewandowski, estupendo. Busquem un central que l'he elegido Koundé. Bé, no, però aquests nanos seran els que juguen. No, vostès estan portant jugadors per posicions, crec que és les que ocupaven aquests. Llavors, clar, pues, és així. Què poses, 8 tios perquè juguin 4?
I després, quan tu hables de caos, vale, hablemos d'altra cosa que tampoc se habla, que és, a ver, tu pides a jugadores que se busquen equipo. Tú pides a las vacas sagradas que se rebajen las fichas. Tú pides a futbolistas que acepten traspasos. Y mientras tanto vas fichando a 50, a 60 y a 70 millones de euros futbolistas. O sea, es que me parece brutal. O sea, por ejemplo, ahora tú estás buscando un lateral derecho, un lateral izquierdo y a Bernardo Silva. Bueno, pues a lo mejor te hubieras podido ahorrar a Rafinha, porque acababas de renovar a Dembélé. Ah, no, también quieres a Rafinha.
O te podrías es que haber ahorrado quieres... a Dembélé una vez tenías fichado
Me da igual, que es lo que dice Miguel, eso es lo que dice Miguel. Vale, me acuerdo, me da igual.
Sí.
Pero claro, es que aquí, insisto, que lo queremos todo, ¿me entiendes? Y después, claro, en un año de Mundial, donde ni Gavi, ni Ansu Fati, ni Ferran Torres, ni todos estos van a jugar los minutos que tienen que jugar. A mí me parece, y por eso todos los ojos ya están sobre Xavi Hernández, evidentemente.
Bueno, yo también, al margen de la confección de la plantilla y del dispendio de dinero y tal, yo también, Tomás, aquest any veig que és fins a cert punt normal que els ulls, no després d'una primera jornada de Lliga, evidentment, però que aquesta temporada els ulls estiguin més en Xavi, perquè aquesta temporada, ja veurem quina és la plantilla l'1 de setembre, però és evident que serà una plantilla amb un nivell superior a la plantilla de la temporada passada. Per tant, aquesta...
Joan, 48
hores. No, però jo no te digo ahora, però jo digo que aquesta temporada és normal que a l'entrenador... la temporada pasada, vale, tenía lo que tenía y
una cosa ahora, no ahora más, vale, ¿no? ¿No? La frase de Koeman vale, ¿no? Vale.
No, clar, para mí ha valido siempre.
Però escolta, sí. Joan Batllori, els que hem vist 10 partits de futbol, sabem que el Koeman tenia raó.
Sí, home, clar.
Després tu dius, no, és que jo crec que aquest equip en mans de Valverde o de l'entrenador del Dinamo de Kiev m'ho fet, escolti, no inventi conyes. El que havia, havia. I llavors donava per el que donava. Oiga, que la Lliga nostra queda amb un paper bastant curioso, que aquest Barça va ser subcampió, eh? No fotem, que Europa no va guanyar un partit a casa a l'Europa League. O sigui, en tota l'aventura europea va guanyar 1-0 el Dinamo de Kiev, i és subcampió a Espanya. Digo, oiga, maestro, hagámoslo mirar. Això per una banda. Ara, és la mateixa història d'aquesta exageració de fa 15 dies, el Pumas, el Madrid, tal, això, els campeones. Ara, per 90 minuts, no brillants, evidentment, que no et donen per guanyar el Rayo, aquí es crema tot. Ara també hi ha una cosa que és raonable. 200 milions d'euros després, cony, l'equip ha de ser millor, si no estem tots bojos.
Claro.
Llavors l'exigència la tindràs, perquè és evident que tu tens, però si en atac tens tripletes doblades.
Sí, sí.
Que li van exigir. Ara, escolti, és que abans era tot una conya, que llegeixo coses de gent amb una certa edat que diu que se n'ha anat l'enteniment, se l'han begut. I ara després, oh, el Xavi, no sé què, quin desastre. Bueno, ja, maestro, ha empatat con el Rayo Vallecano. Sí, home, no és un gran inici, però bueno, aquest equip no pot guanyar a la Noeta, que va guanyar l'any passat, eh?
Perfectament. Com però podria haver guanyat l'altre dia, també.
Com podria haver guanyat i perdut, si m'apura. Sí, també. Això és el que hi ha. Ara, aquesta bogeria del Barça, és un desgavell, que diu l'Emilio, que és veritat. És molt complicat, tot això.
Sí. No, porque además, a ver, hay un punto, a ver, respecto a Xavi, ¿vale? Hay un punto que sí que es cierto, que es, él llega en noviembre y entonces, bueno, ahora empieza la temporada y todos los ojos están en él, vale, perfecto, pero hay que ver cómo se maneja en un vestuario tan complicado como ese, porque claro, es un vestuario con, como dice Tomás, con 8 fichajes millonarios que vienen de ser titulares,
wow.
Y vienen para ser titulares, con jóvenes que han desaparecido, que eso es muy fuerte. O sea, Gavi, Joan, sigue sin renovar.
Sí, sí.
Gavi sigue sin renovar y después, con perdón, con unas vacas sagradas que ven que vuelan sacos de millones de euros y a ellos se les piden que renueven gratis.
Sí, sí.
¿Me entiendes? No, es que aquí, claro, ya...
complicado de gestionar todo eso.
Cada día, tú desayunas cada día a las 8:30 viendo esas caritas.
Sí.
Aquí hay un tío, no, sin perdonar, para acabar, hay un tío que digo, no, este será suplente, a ver, ¿qué sigue? Conti, ¿qué sigue? Era una figura del Milan. Llavors, Conti, que sí, usted va a venir aquí para ser suplente. Ah, mire, pues cuénteme lo que a lo mejor no me interesa esto.
Claro.
Es que, Conti, una cosa, no, es que es un jugador notable, no diríem que sigui la quinta esencia, pero digo, ah, bueno, usted ha fichat a un tío molt important que crec que era un dels màxims golejadors, a més del Milan.
Sí, sí.
Oye, aquest no l'ha jugat. Bueno, pues potser a lo millor has de dir en compte d'aquest jugar al Nico. Ara, pues si no creus en el Nico, claro, pues pel València.
Es que, o sea, cuando, vamos a ver una cosa, cuando hace unos meses hablábamos, y a lo mejor había gente que creía que nosotros ironizábamos sobre eso, sobre la apuesta del Piti Cullons y 200 millones, estábamos hablando de eso. ¿Por qué? Pues entonces es por lo que se entiende que el Real Madrid no ha fichado a un suplente de Benzema. Es por lo que se entiende. Porque tú no te puedes traer a un Kissi del alma de número 9 y decirle que va a jugar contra la Almería, contra el Elche,
no me interesa,
y contra el Girona.
Ahora no me interesa.
¿Me entiendes? Entonces, como no lo has encontrado y como no has encontrado un tío que admita eso, pues no hay suplente para Benzema.
No, pero mire, un niño de tu casa, este Morata que ahora deslumbra, este Morata tenía una vida hecha en el Madrid de suplente de Benzema. No quiso.
Claro.
Un niño de la casa. Y dice, oiga, maestro, no, que vino el Chelsea y me fui al Chelsea. Después, bueno, ha tingut la carrera que ha tingut, que es lo que diem, le falta a posantar-se. Pero si no, vol ni el de la casa, home.
Sí, sí. Molt bé, senyors, bon, era un comentant tot plaga. Un plaer, com sempre. Emilio, Tomàs, abraçada forta. Parlem, adéu.
El Barça ha de trobar millors sensacions a Sant Sebastià i ens agradaria explicar-les a Tiempo de Juego amb l'equip líder de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de Noeta, Reial Societat, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella
i Roberto López Ufarte, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Tres y 42. Ahora parlem de l'Espanyol. Àlex Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Batllori.
Que hoy podemos escuchar a una de las caras nuevas después del debut en Balaídos. Vini Sous ha hablado.
Así es, con el empate a 2 contra el Celta de Vigo en Balaídos, se puede decir que una de las actuaciones más destacadas del conjunto blanca-azul en la primera jornada vino por parte de Vini Sous, al mediocentro que ha llegado este verano. Dejó buenas sensaciones en la pretemporada y las ha confirmado en el primer partido de Liga. Un Vini Sous que ya está focalizado en la segunda jornada de Liga, donde espera poder conseguir un resultado positivo. Esto ha dicho el jugador brasileño.
Bueno, yo no con eso, estoy mirando vídeos todos los días de cada jugador de Bayo y bueno, cada partido en la liga es muy duro, tenemos que hacer nuestro trabajo y jugar como dice, con mucha confianza.
El equipo continúa trabajando estos días en la ciudad esportiva Dani Jarque de cara a la segunda jornada de liga, donde se enfrentarán a Rayo Vallecano, donde esperemos que el Español pueda conseguir la primera victoria de la temporada este viernes a las 8 de la tarde en el RCD Stadium delante de su afición, que también esperan poder tener la primera alegría de la temporada.
Gracias, Alex. Tenemos a Javier de Aro, el director de Tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, buen puntito para empezar, ¿no? Además porque la sensación es que se escapaban los tres puntos y, bueno, el equipo por lo menos no bajó los brazos, reaccionó y encontró premio al final.
Ya está claro que la llegada de Diego Martínez ha dado un cambio radical en la mentalidad de los jugadores. Aquí el que manda es él y está claro que por encima de las individualidades está el colectivo volvió a demostrar, como lo hice en pretemporada, a pesar de este famoso partido con el Brighton, que se trabaja, se lucha, se corre, que no se da un balón por perdido, que hay una sinergia positiva absoluta, porque yo creo que este partido, el año pasado lo hubiéramos perdido 3-4-0, lo tengo claro, no hubiera habido esa remontada, pero esas sensaciones que son tan buenas en el campo, con un equipo que está, pues yo cuando me dicen, es que tal equipo quiere fichar a 4 o 5 jugadores, pues por la misma regla de tres, nosotros tenemos que fichar a 10. Yeah. A 10 jugadores, porque de los 21 que fueron, 14 del primer equipo, contando que uno de ellos era el portero Joan García, es decir, 13 más 7 del filial, solo fueron 21 jugadores. Aquí se quedaron 3 por lesión, 3 porque no cuentan, y uno que no sabemos en qué país vive, que es Raúl de Tomás. Por lo tanto, a este equipo, es decir, yo estoy contento, pero contento de lo que vi el otro día en Vigo, por la situación del equipo, la situación de la plantilla, que me da una gran impresión, eso está claro.
¿Qué le falta? ¿Qué le falta al equipo?
Yo, para mí, le falta un portero, sí, que cometimos el error de no fichar a Dragoski. Para mí ese es uno de los primeros errores. Le falta un lateral derecho. Error de dejar marchar a Paul Lirola al Elche cuando creo que nos hace falta un lateral derecho. Veremos qué pasa con Pedrosa, que lleva 5 meses sin competir porque se lesionó al final de la pasada temporada, se operó en verano y es que no ha pisado casi el terreno de juego. Falta otro centrocampista, 2 extremos, eso está clarísimo. Lo de los 2 extremos es pero algo brutal, porque jugó el otro día Nico Melamed, que no es extremo, y Rubén Sánchez, que es lateral derecho, y tuvo que jugar de extremo o interior, como le quieras llamar, es decir, no hay desborde por esa banda, y en Palma tampoco desborda nadie desde que hizo el último quiebro el día de Fuenlabrada en segunda división. Y luego nos falta un delantero. Independientemente de que se vaya Raúl de Tomás o no se vaya Raúl de Tomás, hace falta un delantero, porque estar solo como estaba José Lu, pues a mí me parece que es complicado. Creo que, independientemente, repito, de todo lo bueno que podemos hablar del equipo, de esa entrega, de esa lucha, del hecho de no dar un balón por perdido, de la presión, hace falta algo más. Es decir, si queremos aspirar a quedar entre los 8 primeros, que yo estoy convencido que podemos quedar entre los 8 primeros, con este entrenador, que es para mí es una maravilla entrenador, lo he de reconocer porque lo he visto trabajar en Marbella, y todo lo que aporta, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel emocional, creo que eso es vital. Hace falta todo esto, pero claro, nos quedan 15 días. Hace falta vender. Posiblemente la primera salida sea la del Monito Vargas a China, posiblemente. Pero luego hay dos jugadores que no sabemos que si están o no están, porque no encuentran nada, que se piensa que son jugadores de primera y rechazan ofertas de equipos de segunda, Di Mata y Alice Vidal. Y luego está el otro tema, el tema Raúl de Tomás. Lo mejor para el club, si me lo preguntas, es que se vaya. Pero claro, no se puede ir por menos de 30 millones, porque entonces el español pierde dinero porque tiene que amortizar, y luego está claro que el español necesitará como mínimo fichar un delantero más. Así que la situación es la que hay. Estamos a falta de 15 días, el viernes jugamos contra el Rayo, y hay mucha ilusión por parte de la afición. Pero ese pero es el de mejorar una plantilla que es corta, pero muy corta de verdad en número.
Ok, pues lo iremos comentando todo, a ver qué pasa en estas 2 semanas que quedan de mercado. Javi, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Un apuntament al Girona, que s'ha fet viral la xerrada que va fer Mitchell als seus futbolistes abans de jugar contra el València. Indira Correa, buenas tardes.
Buenas tardes, Joan. Así es, antes de comenzar el partido contra el València, el técnico del Girona, Mitchell Sánchez, habló con sus jugadores y les dio una clase de compañerismo. El entrenador quiso inculcar al vestuario la importancia que tiene todo el equipo a lo largo de la temporada, y no solo los 16 jugadores. También le restó presión al conjunto haciendo una autocrítica.
Yo me tengo que reivindicar. Lo del año pasado ya no me vale, porque ahora estoy en otra categoría y como entrenador no lo he hecho bien en primera división. Podremos decir la culpa de sí, la culpa es mía. Mírate a ti mismo. Y cada uno de vosotros tenemos que dar el paso en primera división. Esa es la exigencia que tenemos. Os lo dije, sois el corazón del Girona.
Tras el partido, Mitchell comentó que el error del partido no fue tanto la falta de fichajes, sino el ritmo del juego del conjunto. El próximo partido del Girona será el lunes 22 a las 10 de la noche en Montilivi.
Hem de parlar també a segona divisió de la històrica victòria de l'Andorra. 0-1 en el debut a segona al camp de l'Oviedo amb gol de Pau Casadesús al minut 95 de partit. Tenim a Martí Vilà, que és lateral esquerre de l'Andorra, futbolista titular de l'equip andorrà. Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltes felicitats, eh?
Merci, moltes gràcies.
Victòria històrica, primer partit de l'Andorra, segona divisió i victòria. Això és història, Martí.
Sí, sí, la veritat és que estem molt contents. Al final nosaltres sempre sortim a guanyar i va sortir com volíem, ens vam portar 3 punts i ara pensarà el següent.
Va ser una bogeria al vestidor, no? Han transcendit unes imatges del vestidor després del partit allà on s'us veu cantant, ballant, bogeria total, no?
Sí, bueno, al final ja és com una dinàmica, perquè ens agrada pues, celebrar conjuntament pues, les victòries i els èxits que puguem tenir, perquè al final sabem que és molt complicat sumar de 3 i jo crec que quan passa doncs s'ha d'aprofitar i celebrar-ho tot junts.
I el míster el primer, eh? L'Eder Sarabia ja celebrant en primera fila, eh?
Sí, i tant. Al final som com una pinya. Estàs, plantilla, anem tots a una i es nota després del camp.
Escolta, veu fer un partit valent, eh? Sou un equip valent, Martí, veu estar allà buscant la victòria i al final, molt al final, però va arribar el premi.
Sí, el nostre model de joc, el que ha de ser present sempre a tots els partits és la valentia, és la personalitat. Al final són jugadors doncs, que ens agrada apretar dalt, que ens agrada tenir la possessió, intentar controlar els partits i hem d'anar on anem a mort per aquest camí.
I ho heu aconseguit a un camp difícil, eh? El camp de l'Oviedo és un camp complicat, Martí, per començar.
Sí, totalment. Seguíem l'escenari que ens trobaríem, ens hem preparat molt bé, hem tingut reunions, hem parlat sobre quines dificultats ens podríem trobar i bueno, jo crec que la preparació ha sigut molt important com perquè al final poguessin treure els 3 punts.
Ara us toca jugar en un altre camp difícil, el camp de l'Sporting el dissabte, del camp de l'Oviedo al camp de l'Sporting esteu allà, us heu quedat allà, no?
Sí, ens hem quedat aquí a Oviedo passada la setmana, juguem dissabte al Molinón, que serà un altre estadi impressionant, amb un ambient increïble, i bueno, preparar-nos, com ja t'acabo de dir el de l'Oviedo, ens prepararem, parlarem sobre les dificultats que ens podem trobar, l'ambient i anirem allà pues, a guanyar com sempre.
Molt bé, vaig acabant, Martí, segur que em diràs allò de que s'ha d'anar partit a partit, és veritat que la segona divisió és una competició molt llarga, una categoria molt disputada, però què podem esperar de l'Andorra? Què podem esperar de l'Andorra aquesta temporada?
Bueno, el que és segur és que anirem cada partit amb personalitat, sent valents, a intentar dominar els partits, a que nosaltres disfrutem dins del camp i així fem disfrutar la gent fora, i això segur que ho demostrarem a cada partit.
Molt bé. Què us ha dit el president, Piqué? Segur que us ha dit alguna cosa. Hi ha hagut missatget o què?
Bueno, està content. Al final estem fent coses com molt importants, estem creixent molt ràpid i, bueno, simplement doncs, estar content i que seguim.
Perfecte. Martí Vilà, repeteixo, enhorabona, gràcies per atendre'ns i a veure si el que veu aconseguir a Oviedo ahir té continuïtat dissabte al camp de l'Sporting. Una abraçada forta i bona temporada, eh?
Moltes gràcies, president.
Que vagi bé. Tancarem el bloc dedicat al futbol amb un apunt del Barça femení que juga avui semifinals del torneig de Toulouse davant del Bayern de Múnich. Aurora Fuster, bona tarda.
Bona tarda. Així és, el conjunt blaugrana s'enfronta a les alemanyes, vigentes campiones, a les semis del torneig de Toulouse. Com bé has dit, finalitzada l'estadi a la Vall d'en Bas, les blaugranes viuran la primera prova de foc a l'estadi Ernest Wallon i en aquest partit Heise i Brons podrien debutar. No formarà part de la convocatòria Salma Parayuelo, encara amb la sub-20, ni tampoc Andrea Falcón. Codina s'uneix a la llista de baixes del Barça i el tècnic blaugrana sols compta amb 14 jugadors del primer equip, a més de les del filial. L'últim precedent entre Bayern i Barça va ser a la Lliga de Campions en 2019, amb victòria per la mínima de les culers. A més, el Barça arriba al partit després del debut amb el Lleida amb un contundent triomf 10-0 al Johan. En l'altra eliminatòria, el Manchester United s'enfronta al PSG i el guanyador disputarà la final aquest divendres.
Torneig de nivell, 3:53, fins aquí al futbol.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar con tú, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Pues me he pasado a Berti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Berti. Porque con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Europeus del datisme, Gil, la marxa pràcticament mai falla, eh?
Poques vegades, sempre, eh? Sempre és un valor segur quan arriba una alta cita de competició atlètica, encara que les últimes vegades als Mundials d'Eugene, als Jocs Olímpics de Tòquio ens havien quedat una mica amb la mel als llavis, però avui ha estat un altre gran dia per la marxa espanyola, no només per l'or de Miguel Ángel López a la prova dels 35 quilòmetres, sinó també per la plata de Raquel González, la marxadora de Mataró en una temporada molt complicada, que va començar amb una mononucleosi que li va fer trontollar la participació en el Mundial d'Eugene, on va quedar cinquena, dies abans de preparar l'Europeu de Múnich. Pateix un coronavirus, supera el coronavirus i ha fet medalla de plata en aquesta prova dels 35 quilòmetres marxa femenins, només per darrere de la grega Entrins Pioti, així es diu la dona. Amb tot, la marxadora de Mataró estava, evidentment, contenta per aquesta medalla de plata després d'una temporada molt complicada.
Ha sido una temporada súper dura que casi he tenido que batallar más fuera que dentro de las pistas, pero la verdad que hemos sabido superar todos esos obstáculos, hemos sabido adaptar la temporada, la planificación y la verdad que han salido las cosas donde tenían que salir. Ha sido muy dura, pero a la vez muy bonita, muy emocionante, la verdad que ha sido espectacular. Teníamos el circuito lleno de gente de casa animando a tope y cerrar la temporada con una medalla de plata en un campeonato de Europa, pues sensacional.
Setena Mar Juárez en aquests 35 quilòmetres femenins, quart Manuel Bermúdez en els 35 masculins, on la notícia del dia i l'exhibició se l'ha marcat el murcià Miguel Ángel López, que ha dominat la prova de principi a fi, imposat un ritme infernal que cap dels seus competidors ha estat capaç de resistir. Pel que fa a la resta de la participació catalana, eliminació de Laura Redondo a la qualificatòria del martell femení i atents aquesta tarda no només a la final de longitud amb Eusebio Cáceres i Héctor Santos, sinó a més, 9 de la nit i 8 minuts a la final del 5.000 final directa amb Katir i, sobretot, amb Adel Metxal.
Això, els europeus d'atletisme. També estem pendents dels europeus de natació de Roma, Indira, pendents a les properes hores de Carles Coll, que té opcions de medalla.
Así es, debemos destacar en este sexto día del Campeonato Europeo de Natación a Carles Coll, que pasa a la semifinal de 200 estilos. Durante esta competición, el nadador ha explicado que tuvo muy buenas sensaciones y ya está pensando en la final, que se disputará mañana a las 7:20.
Doncs estic molt content perquè és la meva primera semifinal en piscina llarga en una competició internacional i bueno, amb ganes de veure aquesta tarda com pot sortir la prova.
Además, hay que mencionar la doble clasificación a semifinales de 200 mariposas de Julia Pulladas y Mireia Belmonte, competición que se disputará esta tarde sobre las 7:30. Y también mencionar a la nadadora Jessica Ball, que ha finalizado octava, su quinta final europea consecutiva en la prueba de 200 braza.
Gracias, Indira.
A ti, que vaya bien.
Gil Superstar!
Com que avui és un dia molt atlètic, rescatarem el que li va passar al Mundial Sots 20 de Cali al decatleta italià de 18 anys, Alberto Nonino. Era la prova dels 400 metres i Antonio Nonino va decidir córrer aquesta prova en pantalons però sense calçotets.
Ai, ai, ai.
Què li va passar? Doncs li va passar el que li va passar, que en el decurs dels 400 metres, fins a 6 vegades, la partida de nacimiento d'Alberto Nonino assumava per... Es deixava veure per allà.
Nonino,
no va ser el de Butragueño davant de l'Espanyol, però gairebé fins a 6 vegades el bo d'Alberto Nonino, que evidentment doncs, va acabar com va poder aquesta prova dels 400 metres al Mundial de Cali
sots 20. Última hora.
Última hora.
S'ha posat contenta Sílvia Ortiz perquè el mite Emerson Fittipaldi es presentava a les eleccions del Senat d'Itàlia. El que passa és que ho fa per Fratelli d'Itàlia, que és l'equivalent a Vox en aquell país. S'ha lesionat Di Maria a la Juventus, estarà almenys 10 dies de baixa. Diu Quique Iglesias que Vingegaard, guanyador del Tour, no estarà al Mundial de Ciclisme i continua en estat crític després d'un accident cardiovascular, Carlos Secretario.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxarem actualitzant l'enquesta a Barça. Què preferiu, que es quedi De Jong o que vingui Bernardo Silva? Més igualada impossible. Està ara mateix al 50%. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi molt bé.